us dic que els últims mesos la vida ens ha canviat molt els hàbits del dia a dia. N'hi ha que han optat per llegir més, n'hi ha que s'han tornat cuinetes, n'hi ha que, en fi, que han fet molt d'esport a casa. I alguns altres han agafat l'hàbit de sortir a caminar cada dos per tres. De fet, aquesta va ser una de les primeres activitats no essencials que vam poder fer just després del confinament domiciliari més dur. Va ser a partir del 2 de maig i en molts moments s'ha convertit en una de les poques maneres, de fet, de veure els amics i familiars de forma segura i, de fet, legal, no? Per això volíem saber si això del caminar realment s'està posant de moda, si només és una sensació, i en volíem parlar amb una persona que en coneix molt bé i molt de prop aquesta febre del caminar, que és el Jordi Ramot. Ell és el màxim responsable de l'aplicació Wikiloc, on s'hi poden trobar més de 6 milions de rutes per caminar, que s'ha multiplicat durant la pandèmia, que ha tingut moltes visites i molts nous usuaris, però ja ve d'antic, diguem-ne, ja porta uns anys. Són rutes col·laboratives que han introduït a l'aplicació uns 3 milions d'usuaris de tot el món. El CEO de Wikiloc és el Jordi. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Bueno, aquesta sensació és una sensació real. O sigui, la gent està caminant, hi ha una mena de febre global del caminar.
Sí, realment sí. Almenys si els nostres indicadors són representatius, doncs sens dubte, i realment ho hem experimentat no només a Catalunya o a l'Estat o a Espanya, sinó a altres països també.
Quin és el repunt que heu tingut d'activitat en la vostra aplicació?
Bé, doncs l'estiu aquest passat, que és una mica quan vam poder, ja va haver-hi un punt d'inflexió, que havíem estat tancat molt de temps, doncs vam experimentar gairebé un 70% de creixement.
Uau, wow,
l'any,
sí,
l'any passat.
Buf, sí, sí. Una autèntica barbaritat. Suposo que també el perfil de l'usuari ha canviat, perquè tinc entès que al principi el fet aquest de que siguin rutes especialment, bueno, per caminar a muntanya, etcètera, etcètera, hi havia molt d'expert, si m'ho permets dir-ho així, no? Uh-huh. I que s'ha amateuritzat, diguem-ne, no? Que hi ha gent que no caminava tant habitualment i que de cop s'hi han posat, no?
Sí, això també ho hem percebut amb llargada de la ruta, rutes amb terrenys més prop de ciutats, més planeres, simplement passejos, però no per això menys interessants, no? Vull dir, permeten visitar llocs que potser tenim al costat de casa i no cal anar, doncs, als Alps o un lloc que... La gent ens hem tornat molt creatius buscant alternatives per sortir a prop de casa.
I què busca la gent? És a dir, quin tipus de rutes? Estem parlant d'excursions allò una mica llargues o passejos curtets, perquè també teniu rutes amb vi, sí, etcètera, etcètera.
Sí, ara hi ha 72 activitats, però sens dubte o sigui, la sortida és a peu, el senderisme amb totes les seves variants, també córrer per muntanya, però sobretot senderisme i bicicleta, i en el cas de la bicicleta la BTT, llavors seguit per la bicicleta de carretera, doncs són les activitats que més es practiquen. Però això també és molt, molt local en el país que estem, o la regió, no? Doncs al desert, doncs hi haurà rutes a camell, i als països nòrdics, doncs rutes amb trineus, de gossos o altres tipus d'activitats.
Perquè no? Vosaltres porteu rutes, o sigui, aquest registre de tot el món.
Sí, 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 realment vam començar aquí a Catalunya, però amb el boca orella, i doncs es va anar extenguent, i ara estem pràcticament, hi ha rutes, itineraris i comunitat a tots els països del món.
M'has parlat de deserts, però també què més? O sigui, quines coses que ens sorprendrien ja tenen ruta a Wikiloc?
Bé, doncs hi ha coses que, a veure, nosaltres no només és buscar itineraris per fer-los, sinó que hi ha un component així exploratori de poder fer-ho des de casa, inspirar-te, no? I buscar i remenar a veure què trobem. I hi ha llocs, rutes amb volcans actius, a prop de volcans actius, hi ha rutes amb caiac, rutes marítimes, amb illes... escalada també, hi ha realment rutes amb activitats que potser no són gaire habituals, com bicicletes amb una sola roda per muntanya, coses d'aquestes.
Bicicletes amb una roda, què vols dir?
Sí, monocicles.
Hòstia, ruta però... de monocicle de muntanya, això és, sí, sí, d'una especificitat absoluta, sí.
Nosaltres també ens ho pensàvem, i bé, realment, evidentment ho és, no? Però quan hem vist el volum de rutes que es posen fins i tot a altres països com a Canadà, doncs, i el que fa la gent per la muntanya, realment les capacitats de l'ésser humà són il·limitades, a vegades penses.
Bueno, hi ha un dubte que jo tinc, és si això ha vingut per quedar-se, que és una de les grans fases de la pandèmia, o en el moment en què determinades coses de socialització es reactiven, des de la cultura, determinats esports o competicions esportives, fins i tot als bars i restaurants, a tot drap, per entendre'ns, notareu el mateix, no el mateix, sinó un repunt invers, diguem-ne, no? Una caiguda una mica de l'activitat. Tu què creus?
Bueno, jo crec que sí, que és de sentit comú, no?, pensar això, i crec que és previsible que passi. Jo crec que el que ens ha ajudat, una de les parts bones de tot aquest desastre que hem passat, doncs, és valorar doncs, les relacions socials. Quan ens les han tretes, les coses no es valoren fins que no les tenim, no? I les relacions socials, i també la possibilitat de sortir de les quatre parets, encara que sigui una ruta urbana, no? Però que poder passejar a l'aire lliure, respirar una mica aire lliure, això són coses essencials que jo crec que quedaran una mica. Potser baixaran, però ens hi hem impregnat i crec que quedarà un remanent important.
Ara parlem que Wikiloc és aquesta proposta que surt de Catalunya, que surt de la teva afició precisament a l'esquí, a la bicicleta, etc, etc. Però com arriba a ser un fenomen internacional? És a dir, qui li posa l'ull? Què és el que fa canviar? Perquè, clar, al final pot ser una cosa molt petitona i detectar-la, trobar-la... ostres, és difícil. Com creix d'aquesta manera?
Doncs, bona pregunta, perquè no tinc la resposta 100% ni molt menys. Això és una cosa que també ens va sorprendre a nosaltres mateixos al principi, com va anar traspassant fronteres. Però jo crec que una de les sorts que... del factor sort, que també és important, a part de treballar fort el factor sort, va ser néixer aquí a Catalunya, i perquè som molt viatgers. I les primeres rutes que hi havia arreu del món, doncs veies que la descripció, el títol, la tal, doncs era feta per catalans, llavors va passar el mateix a la resta d'Espanya, i coi, som un país de viatgers, i això ha ajudat a extendre, a començar a plantar llavors arreu, no? Llavors hi ha gent local, doncs ho ha vist, ho ha descobert, i ha començat també a fer les seves activitats. Jo crec que això és un dels motius.
Precisament, permet-me, Jordi, perquè sobre el fet de caminar ens ha cridat molt l'atenció que hi ha una iniciativa que ja fa uns quants anys que funciona i que està agafant molta volada els últims temps, que ronda per les xarxes, per YouTube, ara també per Twitch, i que en aquests mesos de pandèmia ha agafat més volada, sobretot dels consumidors d'aquest tipus de producte, persones de tot el món que es graven amb càmeres d'alta definició mentre caminen per tot arreu, especialment per pobles i ciutats, tenen milers i milions de visites a internet. Així sona, per exemple, un dia de pluja a Nova York. Un senyor que va penjar un vídeo amb milions de visites, que es diu Nomadic Ambience, que és el gran referent internacional d'aquesta qüestió. Vídeos d'altíssima definició caminant per ciutats durant una hora i mitja. Així sona Nova York, així pot sonar Tòquio. O, per exemple, Roma. I els vídeos són això. Tu pots mirar des de casa amb tota la calma i tranquil·litat i el relax de passejar per una gran ciutat sense moure't. I és això, avançar per carrers, per carrerons de diversos punts del planeta. I no hi ha música, només hi ha aquest so ambient molt ben definit i molt ben enregistrat. Però, bàsicament, a grans capitals internacionals. A Catalunya també ha arribat en petita escala aquest fenomen, i un dels que penja aquests vídeos des de fa uns anys és el Jordi Cor. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Jordi és, a més, consultor de YouTube, assessor, emprenedors que volen introduir-se a la plataforma. Té nom aquest tipus de vídeos, Jordi?
Bàsicament són walking, el que seria caminant, però sí, dit en anglès, i és el format walking. També tenim el que seria el driving, que és el semblant, però el que seria conduint per la ciutat.
Conduint. Vídeos molt llargs, d'hora, hora i mitja, dues hores, el que calgui, fent passejos. Això, quan va començar? És a dir, tu quan vas detectar que això era un gènere, et diria, fins i tot a les xarxes socials?
Aproximadament farà uns 3-4 anys, diríem, perquè ja estem en el 2021.
Sí.
Primer va començar una miqueta més tipus el que seria música i tot això, o sigui, més a l'antiga, com el que diu, i després van començar a fer-ho en format cru, com el que diu, directament el so, la imatge i sobretot amb molta definició, com dius, i el so binaural, perquè s'escolta com si estiguessis allà.
Com en tres dimensions, si poses auriculars, no? I evidentment,
sí,
ha anat evolucionant, i entenc que s'ha disparat també amb la pandèmia. No sé si el consum o la creació.
Sí, les dues coses. quan va ser la pandèmia directament en el meu canal vaig tenir un pico molt gran de visites i la resta de canals també. I un se n'adonava doncs, que hi havia gent que precisament ficava en els comentaris de dona-li like si estàs aquí confinat a casa teva i mirant això, no? O sigui, hi havia fins i tot aquesta part social que la gent se sentia que volia estar fora i no podia i miraven llocs on els agradaria estar. Llavors sí que va haver un pico, encara que allà d'abans ja estava, i hi ha gent que està per nostàlgia, coses així.
Bueno, de fet, vam veure un cas popular de fa unes quantes setmanes, l'actor Josep Linuesa, que és a Mèxic i que amb la pandèmia s'havia quedat sense feina, i va fer una crida perquè el seguissin al seu canal, perquè feia exactament això, que era caminar per la ciutat de Mèxic, també una gran capital, no? I es gravava i penjava els vídeos, no? Per tant, té bastant a veure amb la pandèmia el fet de no poder-se moure i voler desplaçar. No? És una forma, en certa manera, de viatjar, clar.
Sí, exacte. O sigui, la pandèmia ha fet molt que la gent se sent molt angoixada al que seria casa seva i es posen els vídeos i els deixen doncs, això durant hores. És que no volen veure una cosa de la ciutat, de dos llocs turístics i tal. És com sortir per una finestra a través del que seria del televisor i poder relaxar una miqueta l'estrès, perquè hi ha gent que millor està en una casa petita que la seva finestra dona cap a uns totxos i una cosa així i diu, ostres, pot ser doncs, molt agobiant i posar-se una televisió en la que la gent està caminant per una ciutat bonica, això doncs els alivia molt el que seria l'estrès.
Mm. Sobre precisament el fet de dedicar-s'hi, perquè ja sabem que també és una professió el fet de ser youtuber o streamer a Twitch, etc. Hi ha gent que s'hi pot dedicar? Hi ha gent que guanya diners fent aquest tipus de vídeos?
Sí, perfectament. Sobretot la gent que està a ciutats que són molt conegudes, no té per què ser als Estats Units que tenen més disposició sempre a fer donacions i tal, sinó que, per exemple, si és, no sé, Tòquio o és alguna ciutat que tingui renom, que la gent li agradi veure, normalment el que són els seus subscriptors, la seva audiència, li fan donacions. I només en un dia poden arribar a fer 80, 90 euros, o fins i tot he vist de vegades que han fet 150 dòlars, una cosa així, perquè van caminant i li diuen de, millor, vaig a l'esquerra o a la dreta, vinga a l'esquerra, i li paguen una miqueta per interactuar i per parlar en directe d'aquell moment, i viuen d'això, literalment, i fan viatges a diferents ciutats precisament per continuar visquent del que estan fent d'això.
Mm. Tu tens un canal que s'anomena Asserting Art, que hi has penjat vídeos caminant per punts coneguts, i no tant, en el teu cas, per exemple, a Miami, a Nova York, a Tunísia, al Japó, també a Catalunya, per això.
Sí, sí, sí. O sigui, primer vaig començar amb Catalunya i ara fa poc que... Bueno, ara estic precisament editant un que és del Mar Mutra, de Blanes. I sí, vaig fent també perquè a la gent li agrada... Tenen un concepte molt romàntic del que és Catalunya i del que és la part tota europea, perquè seria com els castells medieval i tot això, i els agrada bastant. L'únic que s'ha de canviar una miqueta el nom, perquè potser la gent no coneix el nom de Blanes com, per exemple, el nom de Nova York, però sí que els agradaria, doncs, veure coses més, això, més europees, més a l'antiga, no? I això, doncs, sí que fa. Llavors, tinc tant de ciutats grans, d'això, Nova York o Japó i coses així, com més el que seria Catalunya, Europa i tal, perquè també agrada.
Ara és la 1:02, ho haurem de deixar aquí, però és molt interessant aquesta mena de febre absoluta pel món del caminar a través d'aquesta aplicació que es diu Wikiloc, que s'ha multiplicat a més d'un 70% de nous usuaris des de la pandèmia, a l'estiu passat. N'hem parlat amb el Jordi Ramot, que és el seu conseller delegat, el CEO, de Wikiloc, i aquesta auge dels vídeos de gent caminant, que es diu walking, per ciutats i per grans llocs del planeta, amb altíssima qualitat, i que podeu trobar a YouTube. Jordi Ramot, Jordi Cor, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Una abraçada ben forta a tots dos.
Gràcies.
Gràcies, una abraçada.